Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real,
pues molt bon dia, són les 11:54 minuts i quina pressa tenim d'escoltar-nos, eh? Avui estem a 30, últim dia de gener, i avui tenim una agenda molt, molt, molt apretada. Per això no vull estendre més i anem a rebre el primer convidat. Miren, i ara volem parlar en Santi Cortell, és el regidor de Transparència de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
I anem a fer el repàs de lo que va ser aquesta altra eliminatòria, que ja és la última del Benidorm Fest. Bon dia, Luis Cabedo.
Bon dia, Susana, com estem?
Bueno, la última no, és la segona eliminatòria.
La segona, el dilluns contarem el desenlace, no?
El desenllaç. Per què? Perquè quan has entrat parlaves de, d'alguna manera, la... Bueno, si diem la gran perdedora, és just ixe
adjectiu? Lo que pasa es que n'hi ha dos veredictes, el del jurat i el del públic. I el públic, de fet, quan va acabar l'actuació, el públic se va tornar completament boig, aclamant-la i tal. Més que altra cosa, perquè, com van comentar estos dies passats, no, el Festival d'Eurovisió és de cançó, però no deixa de ser que en 3 minuts te que cautivar. O bé per l'estrombòtic, o bé
claro,
per...
Claro, a més és audiovisual.
Correcte.
Víctor Rubió, bon dia.
Molt bon dia.
Compartís l'opinió de Luis?
Sí, compartís i després anirem desgranant coses, però és un festival en el que el so i la imatge té que anar perfectes i van haver moments que a lo millor van perjudicar a algun artista.
Ah, ah, ah.
Sí, sí, en este caso en concreto la mateixa Melody. Pero lo del sonido, yo casi que te diría que sí que va a ser un fallo técnico, porque apenas un segon se va a anar la llum, per dir-lo d'alguna manera. Estèticament, el que el televident va a veure això com un segon que se van quedar tots mirant-se així, què passa, no? Però també això de que moltes vegades en estos programes musicals i en directe li tiren la culpa al tècnic de sonido,
sí,
pobret,
sí.
Pues també va a ficar en nota de que quan va aixir esta xica la veu i tot se sentia en una clareta i en una profunditat espectacular i han tret la melodia, en aquest cas.
La melodia, se sentia perfectament la veu.
Perfectament, i a part l'apoteòsica veu que tenia, i a altres se'ls veia aquesta carència. I això que moltes vegades, la culpa és del sonido, no? Pues jo crec que el del sonido ese dia de gràcia, bueno, me podeu tirar la culpa d'aquest segon que ha hagut ahí que no se sentia, però... que molt se nota la carència i els amanyos de les discogràfiques i tal
clar.
En fer-li notar una veu que possiblement mos no atesoren.
Entonces, per a tu, el jurat vota per Mabot i el públic vota per De Teresa.
Correcte, que jo crec que el jurat deu d'escoltar Ràdio Vila-real, perquè nosaltres vam apostar per el nostre Almasorí.
Ah, absolutament.
Que per a la tele era de Castellón.
Sí, sí, també ho veiem, que a més la presentadora, una de tantes, va fer referència a la nostra província dient la seva procedència. Aixina que...
L'escoltem? Mentre l'escoltem...
Tinc que dir-te que... A veure... això sí que a lo millor mos el poden catalogar de friki, n'hi ha que dir-lo, perquè l'home és calvo de per si, però anava investit en un toque futurista, se va pintar una franja negra que li
estem parlant
de Mabot, de l'Almasorí.
De Mabot.
I pues té, diguem, una estètica aixina futurista i tal, que és una miqueta, mos el poden catalogar de friki, vamos.
Sí, és dir,
La veu, i tinc que dir que és despoc que la veu la tenia perfecta i va donar la talla, mai millor dit, en este certamen.
Anem a escoltar aquí, Víctor.
A Mabot,
el que finalment va a la final, no?
Oscura belleza, avanzas despacio, tus sombras inventan lugares extraños. Criatura mutante que viajas en sueños, al tiempo le dices que no, que no, que no. Come un rayo de sol. Innamorato di te, come la musica che mi fa volare e ti impazzire, come un rayo di luna che nos abbraccia a los dos, condenados en órbitas alrededor de un sol. Così tanto non sarà questa velocità.
Comentar, per cert, Susana, que crec que és interessant, va tenir una quota de pantalla d'un 11,7. No va estar entre els 10 programes més vist, però va ser un seguiment de 1.030.000 espectadors. També tinc que dir-te que en Twitter va tindre una gran repercussió, molts comentaris, sobretot la gran de Teresa, que per, ja te dic jo, no passa desapercibida l'Espanya canyí, l'Espanya futbolística, l'Espanya taurina, sobretot ese moment icònic que passarà a la història d'este festival, de la cantant pujada al d'un bou, al lomo d'un bou, que hasta el mes taurino és la simbologia espanyola per excel·lència. Aixina que... I tenc que dir-te que per Twitter, a part d'Espanya, han hagut països que han tingut un seguiment. i aunque parega paradògic que mos creen que és Espanya ja van, això té repercussió a tota Europa, als Estats Units, a Canadà, a Venezuela, a Colòmbia, se van fer eco a través de Twitters sobre este certamen. Vull dir que no se remita a una qüestió local, sinó té la seva repercussió ja quasi que mundial. També que el target de missatges va ser més d'un 56% en homes més que dones, i sobretot la joventut, molta joventut, entre 18 i 34 anys van copar quasi que el 90% dels tuits referint-se a tots els participants, en el qual va ser la cantant de Teresa la que més va acaparar aquests missatges, seguida de la Melody, que és tal vegada siga la favorita prefestival, no?, antes de que se celebrara.
A mi m'agradaria escoltar un trosset de la cançó de la gran derrotada de nit d'eixa, diguem, discrepància entre el públic i el jurat.
Però sobretot, més que escoltar-la, jo anime a quan arribi la gent, els nostres oients, de treballar i tot, i tenen ocasió d'entrar a YouTube o algo, visualitzar-lo, perquè entonces comprendran de lo que estem parlant.
Sí, sí, és brutal.
Con el Gucci en la cintura y la mano en la cadera, presumiendo de churas, yo pasaba por tu vera. Preguntaste por mi nombre, me mirabas las historias, diste la vuelta a mi vida como vuelta hasta una noria. Me quisiste y no pensaba que fueras a abandonarme. Hubiera sido tu esclava con tal de poder mirar. El hombre todo lo destruye, pero siempre deja huella. Es la pena que se queda, yo que me quedo con ella. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena, que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera. Ella se viste de negro como un hombre en el altar, pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar. Ay, María Magdalena, no encuentro mejor marido. Ay, qué.
No, bueno, eso es la martirio.
Sí, la martirio.
Actualitzada, no?
Dirigit per Almodóvar, en un guió del valencià Berlanga, en els típics tòpics d'espanyols de futbolista.
Anava a dir, és la típica tele dels nostres iaios.
Sí.
Que tenien dalt de la tele la sevillana, el bou...
Sí, l'Espanya canyí.
Però, a més, quan m'heu dit que eixien un bou, jo dic... Però de veres, m'heu dit, no, mireu al final i se'l munta al d'un bou, els futbolistes, ella porta un traje, és a dir...
És la iconografia d'Espanya, que molts a millor se pensaran que és una paròdia. Jo crec que això s'ha d'estudiar sociològic en les universitats en els anys venidors de com és la nostra idiosincràsia, que ens agarrem tot en una passió en els deports. Nosaltres ens sentim espanyols quan els mundials, que traem 200.000 banderes així al poble quan va guanyar el mundial, cosa que quan s'acaben les qüestions esportives ne queden 4 o 5 que ja són per qüestions polítiques, però
sí.
Però quan és guanya el mundial, Espanya trau 400.000 banderes, 500.000 persones al carrer, el que faci falta. Quan hi han corregut des de vos, vamos, tu dius que així vam tindre un vicepresident de la Comunitat Valenciana sent botorero, vull dir jo que està catalogat quasi com de rango de ministre, no? Entonces...
És que és brutal. Jo, per exemple, veient això representat, a mi personalment, clar, i a mi no em representa, és a dir...
No, representa l'Espanya canyí, l'Espanya, com bé ha dit Víctor...
I la pena, jo crec que això fan en plan paròdia, perquè la de la pena...
Però jo te digo que és ese toque de Berlanga, de enriure-se d'un mateixa, d'aquesta escenografia ja vestida de folclòrica, però no folclòrica...
Sin embargo, el públic ho elegís.
El públic se va votar, és de 16 que han cantat, junt a la Selena i d'això... que si haberá sido una opción del público, yo te digo yo que entre la Selena y esta serían les que anirían a, estaría el dilema de quién iría a Eurovisión.
¿Sabem si n'hi havien picos de audiència en
de
els moments
encara
determinats?
No han incidit, però sí que han comentat el target d'edat. Això supongo que ho desglosen més cara al migdia, cara...
Ja, però si el target era tan jove, són esta gent que ja se riu de tot.
Correcte. És... La, jo crec que a esta el jurat la va tirar fora perquè a lo millor podria recordar una miqueta el Chiquili 4, no?
Sí.
Per dir-lo d'alguna manera.
Vaya, me l'has clavat, és que sí, total.
Però el Chiquili 4, ell sempre dirà, sí, jo no cantava ni bailava ni jo, però vaig quedar el que fa setxe. No com altres, que van de divos i queden dels últims. Tot el que ho he dit.
Sí, però a mi, no sé.
És que, jo crec que haverà passat també com la de l'any passat en Zorra, si esta va haver creat una... Lo que genera és comentaris i queda tot, que al fi i al cap lo important és que parlen d'un, bé o
sí,
mal.
Sí, però és molt Almodóvar, és com una paròdia molt d'Almodóvar. Sí, no. Exagerat tot, no?
Després, la gran perdedora en respecte a balades, ja te dic jo que no tinc futur en això de la música, Susana, ja pido mi divisió, la discoteca la firmaré, ja no vindré més, ja. És la de Henry Semmler, que és nord-americà de naixement, criada a Barcelona, i la veritat que la escenografia recordava com un xic que contava la seva tristor des del comedor, des de sa casa, però jo crec que el jurat va apostar perquè com ja va donar peu a l'altra eliminatòria, a la cançó de Lucas Boom, T'escribo des del cielo, pues sí. A lo millor veia abusiu, diguem, desglosar el voto cara a les balades, no?
Però, Luis, és que de veritat, no feu cas de lo que diga Luis perquè no encerta mai.
No encerta
perquè li vas donar un nou.
Li vaig donar un nou, ja, per això ho dic jo. En canvi, al que li vaig donar un 5 és... Tens que mirar les notes al revés. Tens que llegir els missatges, Susana.
Sí, que era...
A la que menys nota li ha donat segurament són els que estan en la final.
Bueno, el 12, que és Lucas... Boom, T'escribo des del cielo, és veritat, me li vas donar un 5.
Li vaig donar un 5 i mira, i ha sigut la gran sorpresa i a lo millor és la gran sorpresa del festival, que ahí a la Chita i Callando, que ningú donava un duro per ell, que era dels que menys se sentia, de Federal, sí,
claro.
Que feia treche per seguidor de Spotify i tal, i mira, s'ha plantat ahí, a lo millor qui no mos diu que siga entre els 3 millors. I després, des que han cantat esta última vegada, pues... Uh-huh. N'hi ha que dir, per lo que hem dit lo de la veu, la que vas començar el programa, Mel Omana, que en veritat la paraula ve junta, lo que passa que ella comercialment ha separat la paraula perquè és melòmana, no? Lo que passa que parega un nom més internacional. I la seva cançó, Iman Queen, va aconseguir cautivar tant a jurat com a públic per la seva veu molt bona en directe i sempre n'hi ha que donar un plus añadit a aquesta persona que obri un certamen, el que canta el primer, el que trenca el gel, que habitualment serà el que més nervis tindrà de tots, saps? Ho va saber superar aquesta barrera, no?
A més, la gent en les xarxes està parlant molt bé de la seva actuació.
Sí.
I després que sempre està aquesta teoria, sobretot en Eurovisió, de que el que canta primer, a lo millor, després a l'hora de votar, ha passat tant de temps que un altre t'ha cridat l'atenció i ja s'ha oblidat el número 1, realment.
Sí. I en este cas se li ha valorat els seus condiments.
Un trosset d'esta cançó perquè l'escoltem, de la Mel Omana.
Vuelta perdida, dueña de la noche. Lo quería todo. Camino, camino, camino pa'lante. Camino es flores, camino es diamante. Camino difícil, no hay nada que me parte. El foco en la cima. Lamiendo del suelo, volando en los cielos. A veces corona, otra el infierno. Lo tengo, bebé, lo conquisté, este es mi arte. Y si me pisa los pies, fíjate bien, voy por delante. Lo tengo, bebé, lo conquisté, este es mi arte. Vengo de la calle, nadie que me calle, no hay nadie que me calle.
Hauríem també de pensar quina de les finalistes ens està agradant més, eh?
Sí, eso es con todo, a base de... Perquè la primera vegada que van fer repàs, te recordes, el Dimaix, te recordes, van fer rapidillo perquè eren moltes i tal, i també fem un comentari en frascos de 10 segons o 20 segons que limitàvem a cada cançó. Ara, passat l'examen d'haver-les vistes físicament, cara a la pantalla, en el seu espectacle i tot el que l'envolta, tenim que reconèixer que aquesta xica, jo no recordo quina nota li degradé donar.
Sí, un 6, li vas donar tu i un 6 li vas donar jo. Pues, i tenia en Spotify la 12, que tenia 244 descàrregues.
Pues, possiblement, 244 000, pues, possiblement estic entre les 5 primeres perquè per la seva originalitat, clar, el seu bon directe, que això és molt important, i l'escenografia pues, també va ser prou curiosa i acompanyada de les seves bailarines i tal.
Si escoltem la pròxima, quina va ser la pròxima?
Jo crec que la joventut tindrem això de seguidors del TikTok. Anem a parlar de la reina del TikTok en este cas, que és Carla Frigo, que quasi que tots ja la donaven com a que no feia falta ni que actuara, simplement per els seguidors que tenia i tal. I esta xica, a part de la cançó que cantava, que se deia Bésame, i després la relació d'una Caixa Fort, o sea, no, la gent...
Però jo crec que, que dimecres te vas dir jo, no és el mateix target d'edat, TikTok, que és a lo millor entre 13-14 i 25 anys, que una votació d'Eurovision que suposa que n'hi hauria molta gent de l'edat, per exemple, dels meus pares, que realment no, dirien, jo no sé qui és Carla Frigo.
Correcte. I després, a la xica n'hi ha que reconèixer que li faltava veu. O sea, tu tens que reconèixer les teues limitacions. Tu no te pots pegar un bailoteo ahí, que va així, que vaya, no sé què, perquè, vamos...
Pràcticament al minut i mig li faltava oxígeno.
Sí, sí. És com si anara jo i... Estaria així, jo al segon deu, també t'hi he dit.
I després està l'altre detall que deia jo al principi, que a Carla va haver un plano que en teoria tenia que eixir ella i se veu com una grua d'una càmera, que això suposa que serà algo de la realització que no estava del tot ben preparat.
Segurament. Algun fallo tècnic, com hem comentat, de sonido en l'actuació de Melody i en qüestió d'imatge, com el que comenta Víctor, també se va... Però en l'espectacle sí va estar molt bé. O sea,
i com es diu esta cançó?
La cançó de Carla Frigo se diu Bésame. Si me la fica per recordar-me-la una miqueta, Víctor...
Trata de olvidarte, y aunque lo intento no dejo de imaginarme todas las cositas que yo hacía contigo, y no tenerte cerca es mi peor castigo. Pues sin rumbo mi alma vacío, así como una rosa que extraña el rocío, pues solo un recuerdo de lo que hemos sido, calor en el frío. Bésame como la última vez, déjame los huesos en la piel.
Y después el sonido rítmico y tal te puede recordar a Uma de una nada de Daniela Blasco, de la tre... es que eran tres o cuatro que más o menos veas lo matéis, chica guapa y mona, que
sí,
baila
sí,
mucho,
sí,
que la
lanzan sí,
al
sí,
cielo
sí,
y canta
y tal y todo eso.
Entonces más de lo mismo. Entonces si entre el estrés, diguem Loca por ti de Cube, que también va a ser la décima en Spotify, que va a ser la primera que va a abrir la primera semifinal, va a sorprender a tots, que jo crec que de l'estrès entre Loca por ti i una na Daniela Blasco, jo crec que han volgut acaparar ese núcleo de música rítmica.
Claro. Sí, però Daniela sí que va saber fer lo necessari per a passar de ronda, Carla, no?
Sí, correcte.
O a lo millor va actuar primer i pega més, és a dir, és que...
És que ahí,
jo, claro, quan ja n'hi ha una, ja n'hi ha una.
Jo, per exemple, com lo de la balà que te comentava, jo
claro,
perfectament la del nord-americà, podia ser perfectament la de Henry Semler, perfectament haver passat, però va donar la casualitat que en la primera semifinal va cantar la Tegi, va cantar molt bé,
I ja,
el jurat dirà, pues ja tengo
uno, ja en tenim una.
Pa què volem una altra, no?
Una de les que va ser també guanyadora és J. Cabello, en VIP. Escoltem-la una miqueta.
Entro y me encuentro con tal monumento y mis ojos directo pa' ti. Tremendo descubrimiento. viento tiene el movimiento, esa cosa que me gusta a mí. Enciende en botella porque eres la estrella. Yo quiero saber si está free. No te vale cualquiera con 20 a la espera y tú solo me miras a mí.
Porque soy tu VIP.
Vente pa' abajo y así resolvemos la gana que tengo de ti. Báilame lento y que sea tu cuerpo el que diga si quieres seguir.
Pues bueno, esta pega, ¿eh?
Sí, ¿no? El caditano, que es de Cádiz, es de Chic. La Matisa Chanel iba a recomendar que se presentara al Benidorm Fest perquè va veure en ell que tenia qualitats de... També este Chics, en la tònica, és la versió masculina de les que hem estat parlant des de fa un segon, en la qual balla, canta
sí,
i fa
que,
acrobàcia i fa de tot.
I en la que tu li dones un 5, menys mal li vas donar un 7, eh? Una altra de les que, bueno, ara hem escoltar el nostre tocallo, el nostre almassorí, a Mabot en Radio Di Sole.
Que va gastar una, diguem, no tot el món el va catalogar meitat de friki, perquè pareixia que era d'una secta, anava vestit com un capellà d'estos de futurista. O...
Sí, però antes hem parlat d'una persona que fa molts anys també eixia, que no me'n recordo el nom del cantant, que també eixia de...
El Xicli 4, no?
No. Ja no me'n recordo, que també portava moltes coses d'orais i moltes ombreres i...
Ah, el Tino Casal. Eixa. Tino Casal, correcte.
Era sí, un sí. Poc Tino Casal,
sí,
no?
Sí, però este...
Però és que damunt està en la veu, se pareix un poc a Tino.
Sí.
La veu molt bonica, eh?
Sí, no? Jo crec que el jurat la va elegir, entre altres, per la... Per lo que parlem, després que canta en bé i vocalitza en bé, i s'entenia bé.
Este s'entenia perfectament, a mi m'agradava.
Oscura belleza, avanzas despacio, tus sombras inventan lugares extraños. Criatura mutante que viajas en sueños, al tiempo le dices que no, que no, que no. Come un rayo de sol. Innamorato di te, come la musica che mi fa volare e ti impazzire, come un rayo di luna che nos abbraccia a los dos, condenados en órbitas alrededor de un sol. Será, 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 será lo
Pues imagina't, este xic, mentre s'estava dudant en si passava o no, lo mal que se t'hagués de passar, eh?
Pues sí, però ja torna a dir-lo antes, nosaltres, quan als nostres oients li quirden per la ràdio, i diu, ¿usted qué emisora escucha? No? Tenim que dir que Ràdio Villarreal, perquè està vist que nosaltres tenim una repercussió a nivell
total,
estatal.
Total, mediàtica total,
eh? Nosaltres creiem que no mos sent ningú, Susana.
Però a lo millor és perquè no diem mentires, Luis.
Ahí, pues, nosotros... sí, señor oyente, usted que nos está oyendo ahora mismo, cada vez que le llame el OGM, se digo el EGM, sí. Diga, escuchamos a Susana
de medios.
Y a Javi Mata es en que... Radio Villarreal, porque nos llena y nos dicen la verdad, no como otros.
No, y cuando le gusta decir mentiras, si nos batimos el cobre para que no siga y después acabemos así.
Entonces,
en fin.
I que veja la gent que nosaltres vam fer un llamament perquè tots els que ens
escolten de la província
de Castelló i mira, el públic també d'alguna manera també el va apoyar perquè la suma dels boys del públic més les del jurat va fer que esta persona arribara a la final.
Absolutament. I després,
com que ara tenim que fer que quede per lo menos entre els tres primers. Bueno, que ho diga Víctor, perquè si ho dic jo, pobre, quedarà l'últim.
Claro, No. Vosaltres...
Jo vaig a dir que per Carnaval el disfraç de Assassin's Creed li convalida.
Sí, sí. El pot aprofitar per a més d'una ocasió.
Vosaltres I... li vam donar bona nota, eh?
I ja l'última, la reina, la vedet, perquè la vam ficar damunt, l'última Melody, que no l'han posat encara, que és la que...
Que és la que té totes les papeletes fanar, diuen.
I damunt
no?
l'avança... Molts crítics diuen que se l'avança a botear, a tallar-li durant un segon el desó. La pobra, en una d'aquestes acrobàcies, perquè diu, bueno, si totes les xiquetes joven volen, jo també vull volar, i segur que s'ha trencat un dit al peu.
Ui!
Igual, ella quan va acabar va dir, esto no es nada, esto... Però ella, des de...
En valentona, no?
Molt bé, des de ese punt... Diu, canvia, aunque tenga que cambiarla, ja me veig jo, i si n'en el peu es callola... i tirant-la per els núvols. Bueno, això és fent broma.
No, no, però...
Espere que la xica no se l'haya fet
no, no,
molt
però,
de mal.
No, però Donald Conter, que, clar, una situació ja tens tan tard de la línia que és que tu no te dones Conter del que està passant.
Sí, sí, no, hasta que... Però vull referir-me que ella va saber per l'edat que tindrà, perquè ella serà també machoreta.
Però
no,
tiene
no,
muchas tablas.
Té moltes tables, que això vull que se n'obrir, així se nota molt, i a més ella... fent referència a la seva cançó La Diva, no? Això que diu no soy una diva, no, ella anava de diva la forma que parlava de aquí estoy yo a mi me recordava un poc a la Rocío Jurado, saps?
Sí,
en aquest aspecte
i a la faraona
sí, sí, com ella li muy... sí, sí, no? Sí, ella sí, sí. Pujava el tono correcte i a mi que no me vengan tocándome las narices.
Escoltem la cançó.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás el camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. La madre que madruga.
Ojo, com toca el puntet, eh? És la madre que madruga, és la que no pisa a nadie. Està muy bien estudiadita la canción, eh? Que toca, toca, toca.
La igualdad y tal. Yo, ya que están esos sonidos de guitarra y castañuela, yo le demanaría, ya que no anirá a de Teresa, que le dice el bow. Que le dice el bow y el dice ahí aparcada ahí al escenari.
Pero la de Melody cumplís... Varias coses. Una és la identificació en Espanya, no? Com us teniu identificats. L'altre, la reivindicació, no? de la dona, perquè també
sí,
la
sí.
fa.
La igualtat.
I... La valentia, me parto el pecho y voy pa'lante, voy pa'atrás, me rompo un dedo y da lo mismo. Esto porque yo soy...
Tinc que dir sobre l'edat, que com jo estic a punt d'entrar en aquesta franja d'edat, que encara és molt jove, me lo dic realment.
Sí, vas començar de xiqueta, tu n'hi ha que dir-lo.
Claro, com la recordem de los gorilas, i claro. Pareix que s'ha passat tant de temps, però me lo dic, realment és molt jove encara.
Sí, sí.
Clar, el que passa és que aquesta xiqueta no ha viscut, o aquesta xica, o aquesta jove, no ha viscut una evolució lògica
infantil, com
d'una persona normal. És a dir, ella pot ser, tinc ara, ella s'envolta sempre de gent gran. Mm. Les picardies que té aquesta persona...
Sí, sí.
És més, fins i tot arriba a ser un producte que fan. Però bueno...
I després altra cosa, que com a més de U va dir, però Melody va ser de les que va dir, esperaros que l'actuació de la final va a tenir més coses, com volen dir... Que en la semifinal prepares una cosa i a lo millor en la final multipliques els ballarins que tens darrere.
Bueno, hasta 10 dits que té.
Sí.
És que... és que són passionals, ja. Sí, és que som, sí. És que mos agrada, és que... Bueno, sí. Fins i tot els futbolistes... Víctor, jo recorde un futbolista que a més conec personalment, que pega un xut y se trinca. Yo no sé lo de, que no sé yo con lo de Smúsculs, pero es que no chute, no, aquel se entraba desde la portería. Es que sí, son, no. Som apasionats per tot.
Sí, sí, hasta que la cosa se chala y digo, ostras, me fa mal.
No, pero el arrebato.
Sí, sí, no. Esta dona, desde luego. Si no ganara la guanyara, diguem, el ego i la bataca també té que ser una miqueta, perquè clar, ho té tan pujat, que a veure que ho té pujat perquè ho pot demostrar, que té dotes de balladora, de cantadora sobretot, sí. I se li veu una seguretat damunt de l'estable que a molts vulgueren des que han anat fins a la final, que no ho tenen.
Ojo, aquesta gent se li veu la seguretat en el puesto i on està. La seva vida personal és molt distinta, eh? Nosaltres demanem el personatge.
Sí, no, ella el lote, segurament el millor en casa no serà tan, digo jo, no la conec personalment, però
ningús que les digues, nosaltres no.
Claro, nosaltres no mos codem.
De tota la gent que és per la final, de Daniela, Cube, La Chispa, Lucas Boon, Melomana, J. Cabello, Mabot, Melody.
Yo al final, a lo mejor Spotify es la que te la rao. Al
no,
final,
pero, digues.
La Chispa, ¿no? En la primera semifinal. Aunque no va a convencer mola la Chen y tal, pero bueno, supongo que tendrá el seu tirado y la mateixa Melody, pero no voy a gafalos, ¿eh?
No gafalos. Luis...
Que cualquiera diría que voy a llevar el de Castelló. Pues también me fa ilusión, pero.
Vale, vale. ¿Y tú, Víctor?
Yo, si no guanya Melody, del que quede me agradaría Daniela.
O sea, que tú eres de Daniela y de Melody. Pues yo, la veritat és que a mi m'agrada molt La Chispa i m'agrada molt Melòmana. Però tinc que pensar que el país està venut, xiquets.
Sí, a més, si esta dona ja se presenta per segona vega, que la primera vega, per cert, l'altre dia vaig dir que eren tres ballaors, no? Eren set germans, los Vivaldo, que ho diré malament. I no, i ho de tal me pareix que va caure perquè era un escenari, era un passillo ficar-se al ballador ahí.
En Melody?
Sí, va haver una moguda, anava, era un pack entre ella que cantava i els ballaors, que entonces claro, claro. Estem parlant de l'any 2008 i eren, els altres eren un espectacle de flamenco que la història eren que els set germans, los Vivaldo, crec que se diria, bueno, després ho buscaré.
La pròxima final quan és?
El dissabte ja, el 1 de febrer, se fa la final, ja. O sigui, ja se sap qui és el que guanyarà i qui és la que anirà
representar Espanya.
Qui anirà a representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió.
Bueno, pues mos sorprendem. Tots els modos, les crítiques que anem ben avui
apuntant-nos
maneres. Perquè ara és quan volen redirigir al públic, no? És allà
Sí, i després també, acabat el certamen, se sabrà qui en veritat és votos reals que va fer cada jurada aquí, i és quan vindran les rinyes, l'Espanya passional, ja te dije jo que esto estava manyao, i ves com se merecía ganar esta, i este le tenia mania a este, i no ha cantado por eso. Això ho tindrem... Quan antes ho vivíem, durant el mateix festival, això, la polèmica i han intentat llevar-la.
Però no? Tots som d'un bando o de l'altre.
Sí, així, lamentablement, som així de passionals, igual que la Melody.
Verdad?
Sí, en sí. Fin. Però el menys desitgem des d'ací, per lo menos per la meva part i suposo que la vostra, que el que vaig a, pues, que siga la millor representació del nostre, la bueno, nostra llengua.
Què és lo ideal...
Ja van, i que això passe bé, que al fi al cap que te paguen mig any de vacació de tornar per tota Europa cantant a tutti plen, també té que ser bonic.
Bueno, al final que ell genere, no?, economia, que és el que mos, siga un motor econòmic, i des de logo donar-li la nostra enhorabona a Mabot per què ha passat i des de logo i ser reconeixement que...
I seguim animant els nostres oients, que visto lo visto, se veu que mos escolten per tota la península, que seguisquen votant-li, que val la pena, la Costa de Azahar val la pena i la gent que hi ha ahí. I a més una persona molt culta, que canta en dos idiomes.
I sempre sale el Rayo di Soli, aquí, sempre sale el Rayo di Soli.
Així també.
Luis, dilluns pel matí mos veiem?
Així, mos veiem, per veure qui és el guanyador o guanyadora i... i mos enriurem un rato contant estadístiques i a veure, quina, i a veure si li dicen el bou a la Melody, que és que me fa il·lusió tornar-lo a veure.
Bueno, perquè... sí, a més, podran reciclar coses, això de fer l'economia circular.
Lo que no sé si se bou es dice que la d'ahir del convent de les Dominiques l'haurà dit a l'alcalde.
Ui, és que és calcat.
És que és igual, jo dic, a veure si el Benjoc ha dit... Sí, diu, perquè sàpiguen que Villarreal també sé de sus monumentos pa estos espectáculos.
També Benidorm fan falles, no? També ja el poden aprofitar, que pa mas no queda tant.
Bueno, i ja que estem, anuncia que a última hora del matí també vindrà l'alcalde, igual és que ja sap la difusió que tenim, i entonces també vol vindre a contar les seues coses. A veure, és veritat que es posa l'alcalde també el voten, quan ven les eleccions. També se somete a votació.
I nosotros ofrecimos el toro, però decían que tenían otro más cercano, ¿no?
No, o ves com el toro se tiene que sacar, en fin. Luis, gràcies.
Bueno, molt bé, hasta luego.
Gràcies.
A tu.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás el camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó.
Gaudeix de les festes de Sant Blai a Borriana. Dilluns 3 de febrer a les 9 i mitja del matí no deixes de visitar la tradicional Font del Vi, festa d'interès turístic autonòmic amb el seu tradicional esmorzar. A més, divendres i dissabte a la Terrassa Pallà disfruta de manera gratuïta del Sant Blai Fest amb concert de los Inhumanos, Trevere, Taranto, Lobos, Tribuda, Pereza i Leiva, La Fresca i les millors sessions de DJs. Festes de Sant Blai, Ajuntament de Borriana.
Este dissabte viu l'experiència immersiva del Villarreal amb un descompte del 50%. Vine a disfrutar del dia Immersión Villarreal a mitad de preu. Sessions a les 11, 12 i 1 del migdia. Reserva ja la teua entrada en villarrealcf.es.
Immersión Villarreal.
Disfruta, a mitad de preu, de un viatge inoblidable.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Villarreal la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Villarreal. El café y la creatividad es troben. Organiza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Villarreal.
Mamma mía, Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista. Amants del teatre, aquest missatge és per a vosaltres. Arriba la nova temporada de teatre a l'Auditori Municipal de Vila-real. De març a juny, gaudís de 5 obres amb el millor talent damunt de l'escenari. I atenció, l'abonament per a tota la temporada només costa 60 euros. Un preu espectacular per viure el teatre com mai. Si preferís les entrades individuals, les tens entre 12 i 18 euros per funció. Recorda, tots els espectacles són els dissabtes a les 7:30. Aconseguís el teu abonament ara i assegura't el millor seient. Venda disponible a l'Auditori o a entrades.vilareal.es. Teatre en estat pur. Vine i viu la emoció a Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Miren, i ara volem parlar en Santi Cortell, és el regidor de Transparència de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Mira, ahir el Partit Popular presentava una moció perquè si anem a lo que és l'essència de la moció, considera que aquesta regidoria de transparència que vostès portaven en, com a bandera en aquesta coalició de govern brilla per la seva ausència.
Evidentment no brilla per la seva absència, però el que planteja el Partit Popular així, sobretot en un segon punt, és crear una comissió tècnica de transparència per a que la gent mantenga una comissió, segons jo entenc que ells volien dir en esta moció, representa que de la mateixa manera que nosaltres tots els mesos mínim fem un ple, que és un ple que, per cert, per la, els polítics que anem assistents, es cobrem per això, per assistir a aquests plens, igual les comissions. I a banda, en aquests plens i comissions ha d'haver funcionaris presents, és a dir, no es pot crear una comissió sense un funcionari que estigui present. Tot això significa un desplegament de mitjans que, sense menystindre la possibilitat de fer reunions periòdiques, que és una altra cosa, més informal, amb menys recursos administratius, pensem que és una miqueta desproporcionat per a l'objectiu de millorar la transparència en aquest ajuntament. S'ha de dir, jo ho subratllo, que el decàleg, evidentment, i és cert, té com a primer punt la transparència. S'haurien de, o haurien de preguntar vostès al Partit Popular si ells farien un decàleg també i si posarien en primer punt també la transparència, perquè la veritat és que està posat ahí, no casualment, està posat ahí perquè és un objectiu de compromís que este govern, del qual forma part compromís, millore aquesta assignatura, l'assignatura de la transparència. Això no vol dir que no s'hagin fet passos fins ara, però n'hi ha una part que sí que reconeixem i sí que li vam reconèixer al concret al Partit Popular, al senyor Casabó, que encara està per millorar, que és més en l'àmbit de la comunicació, de la comprensió. I, de fet, això és molt significatiu perquè el que demana el Partit Popular així ja s'està fent. El que entenc jo que és un problema, perquè si ni ell mateix ho va poder trobar o va poder accedir a aquestes dades, és perquè no deu ser fàcil accedir a aquestes dades. Aquesta és l'assignatura que sí s'ha de millorar, en molts sentits que ara li explicaré. El primer sentit és l'informàtic, perquè hi ha una confusió per a molta gent, també polítics, com demostra el fet d'haver-se presentat aquesta moció en aquests termes, hi ha una confusió entre el web i l'anomenat portal o tauler de transparència. El portal o tauler de transparència és tota una web en si, i el home, és a dir, la primera pàgina que els ciutadans es troben quan obrin el web de l'Ajuntament de Vila-real, no té un accés directe a aquest portal de transparència. Aquest és el primer punt que prompte hauríem de millorar, de canviar. El que n'hi ha és una indexació que porta per diverses línies a les dades que publica Transparència. En la part del web és on estan desactualitzades, perquè Transparència, com a departament, no s'encarrega del web. Del web s'encarrega informàtica i altres, diguem, altres departaments. Però el seu web propi, Transparència, sí que l'alimenta contínuament. Uh-huh. És veritat que, justament, més o menys coincidint en quan vam entrar nosaltres, es va jubilar una funcionària que alimentava part d'aquestes dades, algunes que no me les pregunten en la moció, i que estaven tenint un endarreriment a l'espera de que aquesta jubilació fora substituïda per una nova funcionària, com ja s'ha produït recentment. Aleshores, a partir d'ara, per exemple, es parlava dels convenis. Els convenis de l'any passat, doncs encara estem a principi d'any i això encara, en gran part, s'ha d'alimentar, s'ha de pujar, s'han de pujar aquestes dades. Algunes de les dades ja se venien pujant anteriorment i simplement el que s'ha de fer és actualitzar la manera com s'accedeix a aquestes dades per a fer-la més clara, més mensívola, més fàcil. Nosaltres això també ho vam exposar en eixe decàleg. Quan parle de nosaltres així, ja parle del govern, perquè sempre recorde que és així, que el decàleg no és el decàleg de Compromís per al PSOE, el decàleg és el decàleg del govern. El PSOE es va comprometre a complir-lo com Compromís es va comprometre a complir-lo. No era un plec de condicions per entrar al govern, perquè m'entenga la gent, sinó que era un document comú del govern que es posava aquests objectius. El decàleg, doncs, ens recorda a les lleis de Moisès, que eren 10, no? I que, per tant, està molt simplificat per a tindre objectius molt, molt concrets, per a tindre objectius molt clars, per a que qui tingui aquest decàleg, que el té tot el món, i si no, li l'enviem, tota la posició el té. Jo moltes vegades li l'he fet arribar i l'he fet arribar en el sentit de recordeu-nos-el. Ara, m'agradaria també saber els governs municipals del voltant on està el PP, si tenen un decàleg com el nostre. Veu línies clares, simples, senzilles, que tothom entenga, fins i tot la meva iaia, d'acord? I que comprometen al govern sense cap problema i que recorden al govern quines són els elements bàsics del compromís del pacte de la llum de Tol. Però m'agradaria, si volen agafar com a exemple aquesta espècie de simplificació, que per què es fa? Es fa perquè els partits normalment tenen programes extensos, incomprensibles, i moltes vegades que no es compleixen, perquè davant de la llei aquests programes no s'han de complir. És simplement un decàleg ètic, moral. En aquest sentit, este és un programa, però no és el programa d'un partit, sinó que és el programa d'un govern, per entendre'ns. A més, en concret al senyor Casabó, li vaig fer arribar, a través d'un dels funcionaris de Transparència, un informe que es va fer en temps rècord, perquè aquesta moció es va presentar fa apenes 3 dies, 3-4 dies. I en més de 48 hores, quan els funcionaris normalment tenen 10 dies mínim per a fer tenen també els seus terminis, no? Com és comprensible, no? Jo em dedico a la docència i moltes vegades ho dic, jo no sóc una màquina de corregir, doncs de vegades si tinc més alumnes doncs em costarà més dies i intento fer les coses de manera exhaustiva, però de vegades la urgència doncs et fa poder fer-ho abans, encara que facis nits, no? I aquestes coses les fas, doncs perquè a algú li interessa tindre la nota abans. I el funcionari doncs ha fet el mateix. S'ha posat les piles i en poc de temps s'ha fet un xicotet d'informe que, entre altres coses, és didàctic perquè la formació que presenta esta moció de Transparència puga entendre, i així se li facilita captures de pantalla del tauler de Transparència, com accedir a totes aquestes dades, d'acord? Aleshores, en aquest informe s'exposa que tot el que es demana, o quasi tot el que es demana en aquesta moció, doncs ja està pensat. D'altra banda, és un dret dels regidors accedir a la informació de l'Ajuntament. Si alguna cosa no està penjada, no significa que no estigui disponible. Tota la informació està disponible. I em vaig comprometre personalment amb el portaveu del Partit Popular, que quan alguna cosa no funcione o que alguna cosa s'endarrerisca, que em requerisca, com a responsable de l'àrea, doncs controlaré, estaré damunt, com és el meu paper i la meva funció. És a dir, el mateix senyor Casabó va dir que m'estenia la mà. Jo, ixa estesa de mà, l'entenc que, en comptes de destruir i dir que tot ho fem malament, que ens ajudarà a dir això, això i això no està i ha d'estar. Aquesta és la funció, per cert, també, de l'oposició. L'oposició no està simplement per a criticar, també perquè no està per a aportar, i en aquest sentit ho prenc. Perquè, de veritat, nosaltres, ja no com a govern, com a formació, pensem que la transparència és importantíssima, perquè això també fa que la gent, entre altres coses, veja, per exemple, com, en què i de quina manera els líders polítics s'estan gastant els seus diners. I com que entenem que nosaltres no som polítics eterns, que estem així per un temps i després marxarem, almenys que quede aquesta tradició en aquesta ciutat de tindre una transparència que no només pense les coses, com ja moltes vegades es venia fent, sinó que siguin comprensibles per a tothom, per a que puguen entendre com els seus diners s'estan utilitzant. Així que, no sé, el responsable del Partit Popular, doncs, quan vinga a exposar això que va proposar, que va ser votat en contra pel govern, això no significa que no ens comprometem amb el que ell posa ahir. És a dir, aquestes propostes d'acord són propostes d'acord que o bé ja estem complint o que, com en el cas de la comissió tècnica, d'altres formes pensem que també es poden realitzar. Així que, si necessiten reunions, en aquest cas amb mi mateix, que sóc el regidor de transparència, i en algun cas fins i tot preguntant o acompanyant els tècnics, això no hi ha absolutament cap problema en fer-lo. Però no, era una miqueta inverosímil votar a favor alguna cosa que ja s'estava fent, i si alguna cosa no estava al dia era més per dificultats de personal molt puntuals que perquè realment no siga habitual que estigui ahí pensat. És a dir, tots aquests mesos enrere aquesta informació està disponible i no hi ha hagut cap més gran problema.
Pues Santi Cortells, regidor de Transparència, gràcies per haver-nos atès i aclarit això. No obstant, vostè ja sap que en el moment en què vostè parle, segurament diran, no sé, què és el que realment ells tiraven en falta. I quan ho detectem, pues, li pregarem a vostè que ho penge, si és que pot penjar-lo.
Jo, com m'agrada la transparència, sempre estic a la seva disponibilitat i per a, doncs, fins i tot més dubtes que puguen sorgir, doncs, o fins i tot coses que fem malament, doncs, perquè no, si algú detecta que fem això o allò malament, s'apunta, es fa un document i es posen uns terminis i a complir-ho, que per això estem així, els altres problema.
Moltes gràcies, fins a una altra volta.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miren, esta vesprada, a les 8 de la vesprada, porem en l'Auditori Municipal de Villarreal l'últim ball de Carles Alberola. Ho organitza l'associació Socarrats. Tinc al fil telefònic a Alfred Picó. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estem?
Pues, bueno, expectants per veure la funció. Són l'Horta Teatre, no?
Exactament, sí, senyora.
I què podrem veure esta vesprà, a les 8 de la vesprà?
Pues veurem una comèdia molt divertida i al mateix temps molt humana, en el qual dos amics que fa 10 anys que no se parlen i no se veuen, uno ve a visitar a l'altre per una cosa que va passar i a partir d'aquest moment intentaran, bueno, pues refer una amistat en allò que més li agrada, que és actuar dalt d'un escenari, no? I a partir de tota una peripècia que anirà veient l'espectador i disfrutant-la, perquè, com he dit, és una comèdia per passar-s'ho bé, molt humana, perquè tot el món ens veurem reflexats en aquelles coses que passen dalt de l'escenari. Mm-hmm.
Quan parlem que són dos amics, estem parlant que són dos amics que són actors, no?
Sí, estos eren dos amics que treballaven junts, dos actors, diguem, de segona classe, que anaven pels pobles i per on podien, fent la seva feina, que és el que més els agradava i els donava la vida, que era actuar, però en un moment determinat passava un fet que els va separar i durant 10 anys no s'han vist, no? Entonces, de què parla? Pues parla de retrobar-se, parla de les segones oportunitats que ens hem de donar, de que val la pena... lo que val la pena viure, no? del plaer d'actuar, de viure les coses per primera vegada, de jugar, com fèiem. En fi, com he dit, un espectacle d'humor molt humà, creat per a fer riure, plorar, perquè si no plores, pues, no pots valorar el riure, i d'això es tracta, no? de passar-nos un rato divertit tots junts.
El títol, l'últim ball, és, es refereix a això, a un últim ball?
Sí, és l'últim ball que faran estos dos amics, no? En principi, no? O que intentaran retrobar-se per a fer aquest últim ball i aquesta última funció, en la qual, bueno, pues, després de tants anys serà, evidentment, tindrà sorpreses, tindrà emoció i al mateix temps, qui sap si serà l'últim ball, això ho descobrirem al final, no?
També tenen una... És a dir, aquesta actuació té un fi benèfic, no?
Sí, és per l'associació Socarrats, que, bueno, que nosaltres com a companyia vam ser afectats, ens han donat el Premi Socarrat enguany, aquesta associació, del qual estem molt contents i molt agraïts a l'Horta Teatre, i que l'any passat va fer 50 anys de la seva creació. I bueno, i estem supercontents perquè damunt, pues, bueno, pues mos han contratat l'espectacle i podrem mostrar en Villarreal bueno, pues el nostre saber fer d'altre un escenari, no? I poder compartir el nostre treball amb tots els espectadors de Villarreal, una ciutat que habitualment ens ha vist quasi tots els nostres treballs, no?
Quant dura la funció?
Estarem parlant alrededor d'uns 100 minuts, una cosa aproximadament. Depèn de riures de la gent, però sí, hora i mitja, un poc més, sí. Uns 100 minuts, aproximadament.
Quan es fa una funció en directe, té un guió, indiscutiblement, però cada funció és distinta, eh?
Sí, no, home, és, no sols per el que passa a dalt de l'escenari, sinó moltes vegades per la reacció que té el públic, perquè, bueno, al final, en definitiva, són persones repetint un text o, i això sempre pues, provoca xicotetes coses. A vegades són internes que l'espectador no aprecia i a vegades senzillament són compartides, no? Per unes risses o perquè tot el món compartís allò que està passant de l'escenari i, bueno, sempre pot produir este incident del guió. No és habitual, però hi procurem que no siga aixina, no? Però, bueno, sempre són emotives especials, en este cas d'avui, molt perquè tornem a Vila-real, tornem a Castelló, i molt perquè és per a una associació com Socarrats i els beneficis són per a ells i tenen una causa, important, no?
I tant que sí. Jo li diria lo de la funció perquè a mi m'agrada molt veure-ho en directe perquè no sempre, encara que siga el mateix, el desenllaç és el mateix i tal, sí. Que li trobes matisos a diferents actors, és a dir, a tal volta, si ho veus més d'una vegada, perquè jo sóc d'aquelles que la veig en un poble i després la veig en un altre,
Home, sempre que veus un espectacle, evidentment, primer te quedes en les primeres coses,
clar, no?
Però si tens l'oportunitat en el temps o en una altra ocasió de tornar-la a veure, acabes, ja no te fixes en allò primer, sinó que te vas fixant en el rerefons, no? En el que n'hi ha per baix de tot això que diuen i en tota la història. Això sempre te fa més ric, és com rellegir un llibre,
clar,
o reescoltar una cançó, no? O un disc. Sempre te fa l'escolta, la llegida i fins i tot la visió, en el cas del teatre, pues, molt més enriquidora. Nosaltres, però vamos, l'espectacle en el nostre cas és un espectacle molt diàfan, molt claret, no? La plantificació té una estructura molt clàssica, no? De presentació, nus i desenllaç, o sigui que la gent pot acompanyar-lo perfectament.
La faran ací a Vila-real i en quins més llocs la faran? Li dic perquè aprofitem, sent tota la província.
Sí, nosaltres no, en este cas avui estarem en Vila-real, perquè és un espectacle que porta ja tota la temporada passada, va estar de gira i ha treballat molt, però estarem en Vila-real, després estarem en Moixent a principi de març també.
Sí.
I després estarem en València, en la Sala Russafa, on tornarem després de la seva estrena, estarem allí 2 setmanes, després tenim alguna funció més per ahí solta, i a finals, en juliol, encara estarem una setmana en Barcelona, en el Teatre Poliorama, on presentarem l'espectacle. És una gira, o sigui, no ens queda moltíssimes oportunitats de veure-la, perquè, com he dit, la temporada passada va treballar molt, però bueno, estem molt contents de que encara la gent que no l'ha vista pugui compartir amb nosaltres este viatge. No?
Pues clar que sí, en Paraïsa fantàstic, jo crec que és una de les coses que més feliços ens fa, veure actuar en directe, per a mi això té un valor incalculable. Pues, Alfred, l'únic, convidar a la gent que vagi al que encara no tinga l'entrada, que pugui anar avui a veure'l.
Pues jo animo a tots els espectadors que encara no tinguen l'entrada a que vinguin a compartir avui a les 8 a l'auditori l'últim ball amb nosaltres, perquè uno, perquè s'ho passaran bé, gaudiran moltíssim, a l'acabar descobriran que ha valgut molt la pena vindre i compartir este viatge amb nosaltres, i perquè, bueno, crec que contem coses que són compartides per molta gent, i això fa que el viatge siga conjunt, o sigui que vosaltres vingueu, que nosaltres posarem l'espectacle i les reixes.
Pues moltes gràcies per haver-nos atès, espero que siga tot un èxit, i bueno, i espero també disfrutar amb l'obra.
I tant, que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i allí vos esperem. Moltíssimes
una abraçada.
Fundació Caixa Rural Vila-real obri el termini perquè les entitats sense ànim de lucre presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes d'acció social. Cada entitat podrà realitzar la seva sol·licitud des del 10 de gener fins al 10 de febrer, acceptant les bases i emplenant el formulari, que trobaran en www.fundacióCaixaRural.org. Yeah!
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Te esperamos el próximo 6 de febrero a las 5 de la tarde en nuestra inauguración, Avenida Pío 12, 30.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Si parlem del ple d'ahir, coses que destacaria vostè?
Bé, si em permet, pues, destacaria, no?, que el Partit Popular ahir portava una proposta molt clara i molt necessària, no? Jo crec que és important i és necessari que els governs municipals, i en aquest cas l'Ajuntament de Villarreal, pues governe d'una forma transparent, que siga fàcil accedir a la informació que genera l'Ajuntament de Villarreal per part dels seus veïns. Al final, aquelles accions que porta a terme l'Ajuntament de Villarreal són possibles perquè hi ha uns veïns en aquesta ciutat que paguem els nostres impostos, i el que volíem amb aquesta proposta era millorar, no?, en aquest sentit. Desgraciadament, l'Ajuntament de Villarreal i aquest equip de govern que lidera el senyor Benlloc, si per algo s'ha caracteritzat en estos 14 anys de govern, és per aquesta falta de transparència, per aquesta oscuretat a l'hora de poder accedir a la informació. I de fet, jo recordo, no?, que una de les primeres coses que vaig haver de fer quan vaig entrar de regidor fa ara no arriba a 5 anys va ser tindre que portar a Juí, demanar a l'alcalde de Villarreal davant del juzgat que rectificara, perquè no ens facilitava accedir a una informació que com a representants dels veïns, perquè al final no hi ha que oblidar que si els regidors estem ahí és perquè els veïns ens han triat, no? I una de les principals tasques que tenim els membres de l'oposició és fiscalitzar l'acció de govern, no? Jo recordo que ja vam haver de denunciar a l'alcalde de la ciutat per negar-nos a accedir en aquell moment a un expedient als regidors de l'oposició i que va ser ja condemnat per ocultar informació, no? Este procediment és habitual i a mi no em sorprèn que el Partit Socialista votara ahir que no a que es faci un control i seguiment de les peticions d'informació i que se contesten en temps i forma. No em va sorprendre que el Partit Socialista votara que no a actualitzar de manera contínua el portal de transparència, segons marca la llei, perquè això no ho diu el Partit Popular, és que n'hi ha una llei de transparència que obliga. No em va sorprendre que el Partit Socialista se negara a penjar en aquest portal de transparència tots els acords de govern, tots els acords dels plens i fer un seguiment del compliment d'aquests acords. I tampoc em va sorprendre que el Partit Socialista se negara a fer públics els convenis en les entitats de Vila-real, no només els convenis, sinó en què se gasten aquestes entitats els diners d'aquests convenis, no? El que sí que em va sorprendre que un partit que fins fa poc, des de l'oposició també, reclamava exactament el mateix que demana ara el Partit Popular, que aquest partit, que és Compromís, i que dia que venia a ficar llum a la foscor, doncs que ahir se sumara a aquesta foscor i votarà també en contra d'esta proposta per a millorar la transparència i rendir comptes als ciutadans de Vila-real, que crec que és el que ha de fer un govern que és transparent i que no té res que amagar.
Mire, ahir vostè en el prec i preguntes, perquè ja si anem, mos saltem un poc el que van ser totes les mocions, li preguntava si, perquè clar, Santi Cordells, el regidor de l'àrea ara en aquest moment de transparència, li va dir que ells treballaven a fer un lloc, la web i el tabler, de fàcil i accessible, i que ho tenia tot penjat. Vostè li va preguntar si els currículums o els convenis de antes la regidora d'abans els tenia penjats.
Clar, perquè a mi em sorprèn que ahir pareixia, segons ells, que tot estava... mira, tot no està, t'he portat així. Quan entres en molts dels punts d'aquest portal de transparència, del tauler del portal de transparència, et trobes en este missatge. No tiene ninguna publicación, perquè no hi ha cap document així. Mira, això passa... la inversió per habitant, en les dades i el compliment i qualitat dels serveis, passa en els ingressos per habitant. No hi ha cap informació tampoc sobre les campanyes institucionals que fa l'Ajuntament de Vila-real. Si anem a l'estat d'execució del pressupost, i després si vols parlem específicament d'això, perquè tela també el que va passar ahir, no s'actualitza des d'agost del 23. Les modificacions pressupostàries, per exemple, ara ens han convocat a un ple per al dilluns per a una nova modificació de crèdit, no estan actualitzades, l'última és de maig del 22. Si parlem de documentació sobre informació ambiental o urbanística, no hi ha res penjat des d'abril del 22. Per tant, si això es tindrà un portal de transparència actualitzat, per a mi no és el més transparent possible, no? Jo els feia un poc la broma de que hi ha apartats que són totalment transparents perquè no hi ha res absolutament penjat, no? I li diria, pel que me preguntava vostè, que em sorprenia que digueren quines coses ja s'estava fent quan, si vostè se'n va a l'acord de govern que van signar el Partit Socialista i Compromís, just del primer punt d'aquest acord és entesa per la transparència i la proximitat. I allí es parla de que els comptes de l'Ajuntament han de ser públics, transparents i accessibles, que tots els convenis signats i la relació de despeses estaran publicats, que es farà un seguiment de les tasques d'auditoria permanent a l'Ajuntament de Vila-real, que s'ha de comprovar la situació econòmica, els deutes, els préstecs, les despeses sense pagar, els contractes, que tot això s'ha de publicar al portal de transparència, que durant els primers 5 mesos de govern, i ja en portem més de 6, se farà tot això d'una manera àgil. Per tant, després que la regidoria de transparència tindrà personal propi, tot això ho diu l'acord de govern del Partit Socialista i Compromís.
Sí, mon, anem a lo que li contestava el ple ahir el regidor, era que està en un període d'estabilització, que va per prioritats, que els currículos estan penjats, els criteris de contractació també, que el problema torna a ser el mateix, és l'accessibilitat, però ell diu que ha avançat en tot el que vostè li reclamava.
Però si s'està treballant en tot, quin problema hi ha en donar suport a aquesta proposta, no? Quan algú vota en contra de que hi hagi un acord plenari que obliga el govern a avançar en tots aquests punts de transparència, per alguna cosa serà. I un altre punt, per a mi, al·lucinant, que va passar ahir, és que en el mateix ple, gràcies a aquesta pregunta del Partit Popular, el regidor de transparència se va assabentar en ixe ple de que tenia 2 persones funcionaris adscrites al seu departament, perquè l'alcalde de la ciutat se li havia oblidat comunicar-li al regidor que tenia 2 persones adscrites al seu departament, no? Sí. O sigui, imagina't si el propi regidor desconeix que té personal funcionari adscrit al seu departament, és que de veres el caos en este ajuntament és total, total, hasta ixe punt, hasta el punt de que un regidor desconeix que ja un personal ha escrit al seu departament, no? I esa falta de coordinació que ahir en diferents punts del ple es va tornar a veure, no? La falta de coordinació total que hi ha entre les regidories. Diu que ara per primera vegada per a fer una obra van a coordinar-se el Departament d'Urbanisme i el de Serveis Públics, perquè això fins ara no havia passat, de veres. O sigui, portem 14 anys de govern del senyor Benlloc i quan anaven a fer una actuació no se coordinen els departaments de l'Ajuntament? Uh-huh. És que això em sembla molt
sí,
greu, no?
Si volen, anem repassant-lo. Sí. Jo l'he dit per la intervenció seua en els precs i preguntes. Si tornem a l'anterior tema que ens ocupava, que era la regidoria de transparència, diuen que aquesta regidoria, com no existia, no tenia pressupost i que també necessitava aquests funcionaris. Que els tenia, és que ho tinc apuntat, que els tenia, però són, com diguem, o són extensibles, estic a mitja jornada. Jo sé que quan vostè diu, me preocupa que el regidor no ho sàpia, és quan el regidor diu, sí, bueno, els tinc, però els tinc a mitja jornada, encara no està consolidat. Hi ha un moment en el que estem tots un poc dudosos. El regidor, quan jo l'he preguntat, m'ha dit que a ell li hauria agradat que el Partit Popular tinguera un decàleg posant al primer punt que la transparència seria el millor, el primer. Això és el que les declaracions que m'ha fet a mi el regidor que hi ha ara en l'àrea de transparència.
I crec que està demostrat, no?, quan el Partit Popular presenta esta proposta, quan el Partit Popular ahir s'oferís a col·laborar en l'equip de govern per a millorar en transparència, crec que és evident, no?, quina és la voluntat, però és que ja no és, li ho dia, no?, ja no és simplement perquè el Partit Popular pense que els veïns i veïnes de Vila-real mereixen conèixer a què es destina cada euro que paguen dels seus impostos, no? És que n'hi ha una llei, la llei de 9/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que obliga a l'Ajuntament de Vila-real a tindre publicats en el portal de transparència alguna informació que a dia d'avui no està, no? I bueno, i sobre el tema este del personal, és que ho van veure ahir en el ple. L'alcalde diu que no, saben vostès que s'està fent una estabilització del personal, que encara no sabem. I el secretari li apunta, senyor Benlloc, que hi ha dues persones ja escrites a aquest departament. O sigui,
sí,
això passa ahir, passa ahir en el ple. És que a mi em sembla sorprenent que ni l'alcalde de la ciutat ni el regidor d'una àrea coneguen que hi ha personal escrit a aquest departament i ha de ser el secretari municipal el que puntualitza en el ple. No, senyors, és que això no se farà quan s'estiga l'estabilització. És que això ja està.
Mira, a mi quan vostè li fa la pregunta als serveis públics de quantes persones treballen als serveis públics, perquè primer li pregunta sobre aquesta renovació dels cotxes elèctrics i li pregunta quantes persones estan treballant en serveis públics i ella diu que 14, la vicealcaldessa, però que només treballen en aquest moment 9 perquè estan de baixa, i ahir se fa un silenci i l'alcalde diu, claro, reprèn la paraula i diu que, bueno, que no els gasten no només és de serveis públics.
Sí, jo, a mi la veritat que em va preocupar moltíssim, no?
Però per què fas aquesta pregunta?
Bueno, faig una pregunta, primera, perquè així t'ho has adjudicat un contracte per valor de 1,8 milions d'euros, que no és poca cosa, per a renovar 39 cotxes que estan al servei de l'Ajuntament de Vila-real i el contracte gestiona el Departament de Serveis Públics, i vaig voler saber quant de personal tenim actualment treballant en el Departament de Serveis Públics, i la resposta a mi em preocupa moltíssim, que hi hagi 9 persones. Ahir contem administratius, no, vull dir, no vol dir 9 persones treballant al carrer, no? En els serveis públics d'una ciutat de 52.000 habitants, doncs, pues així anaven les coses, no? I crec que això és la conseqüència d'una política de personal nefasta que s'ha fet en l'Ajuntament de Vila-real durant tots aquests anys. Pues molta gent ha anat jubilant-se i les places no s'han reposat. L'aposta del govern, d'este govern que s'autodenomina de progrés, ha sigut durant tots aquests anys privatitzar tots els serveis públics de l'Ajuntament de Vila-real, i l'alcalde després d'aquesta resposta diu, no, hi ha que comptar tots els treballadors de les empreses que treballen per a l'Ajuntament. Ah, i això també són treballadors del servei municipal, no? Vostè, si jo li pregunto quants treballadors té Ràdio Vila-real, vostè sap molt bé la gent que treballa en esta casa, no? Me diu, no, però nosaltres col·laboren moltes empreses i això no són treballadors de la seva empresa, no? Seran col·laboradors, empreses que presten un servei a la seva empresa, però no són treballadors d'aquesta empresa, no? Que hi ha 9 persones treballant només ara mateix en el Departament de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real, doncs és per a fer-se-ho mirar quin ha sigut la política d'aquest equip de govern i de quina manera s'ha anat privatitzant absolutament tots els serveis públics municipals.
Quan se parla de la reforma de la Torre Motxa, vostè s'abstén?
Sí, i li ho explique clarament, no? Ens abstenem per diversos motius, no? No és que no estiguem a favor, no?, de que aquest entorn se dignifique. De fet, crec que ja fa molt de temps que s'hagués hagut de dignificar una de les poques restes que ens queden de,
clar, això m'estranya,
de l'època fundacional, però mira, és que governar és prioritzar, no? I jo crec que hi ha moltes prioritats en este municipi i moltes més urgències que fer més bonic un entorn, no? Jo ara mateix, pues, pense, jo si fos alcalde abans em gastaria diners en remodelar els parcs infantils que en l'entorn, no? Perquè no estem parlant d'una actuació directa en lo que és la muralla i la torre, no? Estem parlant en l'entorn, en la placeta que hi ha al voltant, no? Pues es pot pareixer bé si tenim els diners per a fer-ho, però quan li dic, quan hi ha altres coses en el poble que estan totalment abandonades i quan damunt, ahir de matí, no perquè ens ho expliqui el govern, sinó a través de la premsa, llegim que aquest projecte de remodelació van a finançar-lo via un nou préstec que incluiran en el pressupost de 2025, doncs, com vostè comprendrà, nosaltres no podem avalar que per a fer aquesta actuació se tinga que endeutar més l'Ajuntament de Vila-real, no? Per tant,
150.000 euros és el que costarà. Voten en contra d'aquesta defensa que feia ahir el regidor de Serveis Socials, Toni Marín, sobre defendre els serveis socials públics i de qualitat, i vostès voten en contra.
No, nosaltres no votem en contra d'uns serveis públics de qualitat, ai, d'uns serveis socials, perdó, de qualitat. El que votem en contra és de la demagògia del Partit Socialista i Compromís, no? Que parlen de millorar els serveis socials, els que quan van estar al govern van tancar 9 residències, van reduir un 5% les places públiques i van augmentar quasi en 3.000 les places privades, generant un dèficit de places residencials de 25.000 places en tota la Comunitat Valenciana, doncs que vinguin ara a donar lliçons, crec que no. Mire, quan va entrar el Partit Popular a governar la Generalitat, el deute en serveis socials era de 215 milions per contrats caducats en enriquiment injust que se va trobar el nou govern quan va arribar a governar, no? I el Partit Popular i des de la conselleria que dirigeix Susana Camarero s'està treballant ja en millorar aquestes ràtios. S'està parlant ja d'una ràtio de 45 per cada 100 usuaris en 2025 i passarà aquesta ràtio a 50 per cada 100 en 2026, no? I s'estan donant passos, s'està també acabant el decret de tipologies. I després, que el Partit Socialista i Compromís parlen del contracte programa. És una nova falsetat més i estem ja acostumats a que el Partit Popular reba estos atacs i estos bulos que constantment el Partit Socialista llança i ses mentides i s'intentar confundir a la ciutadania. Mira, això és el mateix que en el Fons de Cooperació de la Diputació, que s'han encarregat de dir que Vila-real no rebrà un euro del Fons de la Cooperació enguany. I ara mateix diuen que no rebrà un euro Vila-real del contraprograma de la Generalitat Valenciana. Primer de tot, cal recordar-los a estos senyors que en 2023, perquè això se fa any vençut, l'Ajuntament de Vila-real va rebre 2,2 milions d'euros de la Generalitat Valenciana per a programes de serveis socials. Sap quan va tornar l'Ajuntament de Vila-real a acabar l'any? 650.000 euros, que van ser incapaços de gestionar-los. Ja li dic jo que en 2024, quan sapiguem ara les dades, la cosa serà igual o pitjor. De veritat, és que estan tornant diners per no saber gestionar-los, diuen això. Mira, l'Ajuntament de Vila-real sap, igual que la resta d'ajuntaments, des de desembre, perquè així ho va confirmar l'òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa, que el nou contracte programa, el 25-28, està articulant-se i que els ingressos per aquest contraprograma, en el moment en què se firme el conveni, van en caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 25. Per tant, en el moment en què signi el conveni del contracte programa, l'Ajuntament de Vila-real rebrà els diners que li pertoquen des de 2025, des de l'1 de gener. Estos que diuen ara això, El contrat programa actual, que ha caducat el 31 de desembre, se va iniciar en l'any 21, del 21 al 24. Sap vostè quan se va signar aquest conveni l'any 21? Està en el govern del Botànic i, per tant, quan se va signar en l'Ajuntament de Vila-real? En juliol. En juliol del 21. Estem encara en gener del 25. Vull dir, per favor, que parlen de certes coses, els que han gestionat això, com ho han gestionat, i inclús aquest any, firmant-se en juliol, quan van arribar els diners, van arribar per a tot l'any 2021. Per tant, que no parlen i que no confundisquen a la ciutadania en coses que no són reals, perquè saben que en el moment en què arriben els diners, arribaran des de data 1 de gener. I el que han de preocupar-se és perquè aquests diners que arriben es gestionen d'una manera correcta i que no ens passe com estos últims anys que hem tornat quasi la meitat de la subvenció que rebem de la Generalitat Valenciana i això significa que hem deixat de prestar molts serveis perquè l'Ajuntament de Vila-real ha estat incapaç de gestionar-lo. Sí. Això és de lo que tenim dubte. No tenim dubte de que el contra programa de serveis socials, tots aquests programes que tan necessaris són per a sectors vulnerables de la nostra societat, no dubtem. Vamos, jo no tinc cap dubte de que van a implementar-se. El que sí que tinc dubte és de com es gestionarà l'Ajuntament de Vila-real i quants diners haurem de tornar per la incapacitat i el caos en la gestió d'aquest govern municipal.
Sí, en este cas, el que argumentava el regidor Toni Marín era que estan asfixiats econòmicament, que no poden vendre ninguna acció perquè no tenen diners. Quan els arriba els diners, evidentment, els han de tornar, perquè si no es cobren interessos per tindre els diners i no utilitzar-los.
No, es cobren interessos per tornar els diners que són incapaços de gestionar. I és que lo fort és que any rere any saben que tornen diners, tornen a demanar la mateixa quantitat per als mateixos programes, no? I que parlen això regidors d'un govern que l'any passat a les entitats socials d'este poble van ingressar els diners el 30 de desembre, que parlen d'asfíxia, saben perfectament, i en la comptabilitat municipal saben perfectament els diners que tenen i poden implementar tots aquests programes, però que parlen d'asfixiar a les entitats socials, un ajuntament que any rere any paga els seus convenis amb les entitats socials quan està acabant-se l'any, vinga, per favor, no? Siguem un poquet seriosos i no demanem a la resta el que nosaltres som els primers que no complim.
Per lo que fa a... Bueno, avui sap que n'hi haurà una celebració, que serà la celebració del nou any xinès. Vostè assistirà?
Pues jo crec que si puc, i espero que sí que passarà un ratet per a veure aquesta celebració, sí.
És a dir, tenim una ciutat molt diversificada.
Afortunadament tenim una ciutat amb moltes entitats, moltes associacions, que a pesar de la manera de funcionar caòtica i descoordinada del seu ajuntament, pues plantegen moltes iniciatives i tenim la sort de Vila-real de que a pesar del govern pues hi ha moltes entitats que plantegen moltes iniciatives, que dinamitzen molt la ciutat i és una sort i això ho hem de cuidar també.
Vostè entén que estan ben cuidades perquè, per exemple, també per la vespre se presentarà el bàsquet club, el Vila-real Bàsquet Club, que també se farà la presentació. És a dir, quan vostè parla amb aquestes associacions, que li trasladen, que li diuen?
Pues mira, per exemple, els clubs esportius en trasladen que encara no han cobrat l'ajuda de la temporada 23-24. 23-24, que això se va acabar en juny de 2024, és a dir, fa més de mig any, i que no han cobrat un euro d'aixes ajudes encara de la 23-24. Aixa és l'aposta d'un govern que parla de la ciutat de l'esport. Pues aixina tenim els clubs esportius, aixina tenim les instal·lacions esportives com les tenim, i això és l'aposta d'un govern que se proclama defensor de la ciutat de l'esport, però la realitat pues, la tenim ahí a vistes.
Algo més?
No, jo crec que hem repassat tot el ple. Bueno, sí, crec que és important que ho comentem, no? Perquè quan he vingut moltes vegades a esta emissora jo li parlava de que seguíem sense tindre aquesta informació de l'estat d'execució del pressupost. Ahir, 2 minuts abans d'iniciar el ple, jo de fet no vaig veure aquesta informació fins a que va acabar el ple, ens va arribar el correu en l'estat d'execució del pressupost. L'estat d'execució del pressupost, per a que els veïns, que sempre ho expliquem, és en quin punt es troben els comptes, de què s'ha gastat i què falta per gastar en cada regidoria. I aquesta informació ens arriba a ir, com li dic, uns minuts abans d'entrar al ple, de data 22 de novembre. És l'informe. O sigui, no sabem que ha passat des de novembre fins al 30 de desembre, és a dir, no sabem com s'ha acabat l'any. I saben vostès per què han tardat dos mesos en enviar arribar aquesta informació?
Sí.
Perquè s'havia quedat en la bandeja d'eixida del correu de la regidora d'Hisenda. Ha estat dos mesos aquesta documentació en la bandeja de salida del correu de la regidora d'Hisenda pegant voltes.
Sí, no, no.
I ens ho hem de creure. I ho diuen en la cara tan dura.
Ho estem retransmitint en directe, això ho hem sentit. Vostè ha tingut ocasió de veure els
pues
documents?
Són 160 pàgines que, com li dic, les vaig veure ahir quan acabar el ple. Les he començat a mirar, però no puc fer-li encara
una valoració.
De, sobre això, però tranquil·la que la farem, no? Però li ho dia, és que és molt greu. O sea, un problema tècnic pot passar. I tot, a tot el món ens pot passar. Però a vostè, si m'envia aquesta documentació i jo en el ple ordinari del 28 de novembre li dic que no la tinc, ens tornem a veure en la comissió informativa del 3 de desembre i li dic que no la tinc, que no ha arribat, ens tornem a veure en una reunió el 10 de desembre i li insistís que aquesta informació seguís sense tindre-la, que ens tornem a veure en la comissió de comptes del 12 de desembre i li dic que la informació no ha arribat i no passa res, i ens tornem a veure en el ple de desembre i jo li dic que no la tenim, fem comissions informatives en gener, juntes de portavús en gener, i li dic, i sa informació seguim sense tindre-la, vostè se queda tan tranquil·la? No?
No, siga, no.
I que digui, no, disculpe, no, un error, se va quedar en la bandeja d'eixida, i avui he anat a voreu, avui mos has donat la documentació perquè teníem ple i ja no volies que per la vegada que fa 10 te farem la cara roja perquè aquesta documentació no havia arribat. I el que els vaig dir, si van a mentir, coordinen-se vostès, perquè mentre vostè dia que la documentació l'havia entregada, la portavó del govern assegurava en esta casa, que estaven mirant quina informació ens donaven o no, i que ell me diga que ha estat dos mesos i mig la documentació en la bandeja d'eixida del correu de la regidora d'Hisenda, pues mira, si el tema no fora seriós, és per a riure, però és per a plorar. Que oculten la informació a la ciutadania i que damunt mentisquen d'esta manera tan descarada, perquè, com li dic, un problema tècnic tot el món el podem tindre, però a mi no me demanen 10 vegades una cosa i me quede com fava sense mirar què passa i perquè aquesta documentació no arriba.
Pues li preguntarem, perquè darrere de vostè entrarà l'alcalde i la vicealcaldessa, vaig a preguntar-li si oculten i mentixen.
Pues li ho pregunta i a veure què li contesten.
Moltes gràcies per haver estat aquí, Adrià Casabó.
En la força de Grúas Tomás, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
¡Oh!
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Este dissabte viu l'experiència immersiva del Villarreal amb un descompte del 50%. Vine a disfrutar del dia immersió en Villarreal a meitat de preu. Sessions a les 11, 12 i 1 del migdia. Reserva ja la teua entrada en villarrealcf.es.
Immersió en Villarreal.
Disfruta, a meitat de preu, d'un viatge inoblidable.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Gaudeix de les festes de Sant Blai a Borriana. Dilluns 3 de febrer a les 9 i mitja del matí no deixes de visitar la tradicional Font del Vi, festa d'interès turístic autonòmic amb el seu tradicional esmorzar. A més, divendres i dissabte a la Terrassa Ballà disfruta de manera gratuïta del Sant Blai Fest amb concert de los Inhumanos, Trevere, Taranto, Lobos, Tribuda, Pereza i Leiva, La Fresca i les millors sessions de DJs. Festes de Sant Blai, Ajuntament de Borriana.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Villarreal, carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Bé, com els he dit, tinc així a l'alcalde i a la vicealcaldessa, José Benlloc i Maria Fajardo. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, avui ha fet vostè roda de premsa. Uh-huh. Vostè me diu, així a grans rasgos, perquè és que avui fem el repàs del ple, però dona casualitat, de que a més vostè feia avui una roda de premsa.
Clar, no, i a més jo la felicito, me pareix que és una molt bona pràctica, que cada vegada que n'hi ha un ple ordinari en una ciutat ja gran com esta, de més de 50.000 habitants, que cada mes n'hi ha un ple ordinari on se traten temes, n'hi ha precs i preguntes, i ahir pues, es plaia l'oposició també i el govern respecte als seus debats dialèctics, pues que este programa me pareix molt, molt adequat. Ara, quan estava entrant, estava escoltant el portaveu del Partit Popular, el senyor Casabó, tot ofès, perquè no sé què ha passat en el mailbox, no, jo és que aquestes coses me perco un poquet, de la regidora d'Hisenda, que se li ha quedat ahir, que era de novembre, que se li ho ha donat de no sé què, que li ho ha demanat 200 vegades. Bueno, jo és que el senyor Casabó ja no s'ha convertit només en el delegat de Mazón així, no? I el palmero, ara és la policia de Mazón també. Jo no li puc contestar per el tema de Scritch, la senyora regidora dirà el que tinga que dir respecte a este tema, però el que sí que no tinc dudes és que no sé el que haguera portat que el senyor Casabó tinguera la documentació i s'ha damunt de la taula, perquè proposta no en fan ni una, no fan ninguna moció que tinga que veure en el benefici del poble, ni en millores del poble, ni coses al respecte, i sobretot, i el més greu i que més me preocupa, no?, és que, a més, pues se queixa d'este tema d'informació, que jo no tinc dudes, que tota aquesta campanya que estan intentant fer esta setmana, ni sa moció per la transparència i tot això que van ficar damunt de la taula ahir, obeís a la resposta de rabieta del gat panxa per amunt de la Diputació de Castelló. No? Nosaltres en aquests moments tenim així el jefe de gabinet de la presidenta Barrachina, César Durac, regidor de la ciutat, i tenim el senyor Folgado, que és vicepresident, i l'altre dia el senyor Folgado va tindre que contestar a moltes preguntes al grup socialista de la Diputació perquè el jutge li va requerir a través de la demanda que van presentar el grup socialista per a que mos contestara coses que feia un any i pico que no mos contestava. No? És a dir, nosaltres hem tingut que anar a la justícia perquè mos donen informació allí, i jo crec que el que volen en aquests moments és generar una mateixa imatge i sobretot jo crec que també intentar desviar l'atenció, que el problema del govern de Vila-real és que no dona la informació, deixa de donar-la, quan els nostres problemes són a munt més greus.
I jo vull alcalde, vull que me conte qui ha dit en la roda de premsa, bueno, molt, perquè són coses per la ciutat.
Molt resumit, perquè la vicealcaldessa i portaveu del govern està així, i en esta pràctica i tradició que tenen, que reitere, me pareix molt sana i molt interessant de fer un debat i cada un explicar el que va suposar el pleno, els explicarà després i parlarà respecte al pleno. Mire, jo en definitiva he explicat un relat que vull que la gent conega, molt simple, el dilluns ens podem esplaiar un poc més, per a que no quede ningú dubte de la lleialtat, de la responsabilitat i de la serietat que ha tingut el govern de Vila-real respecte a la seva relació tant en la Diputació de Castelló, en les altres institucions, com en el govern d'Espanya, com en la Generalitat. I en el cas de la Generalitat, pues, he explicat que vam iniciar la legislatura, una legislatura molt dura, molt complicada, en dos temes fonamentals. En una sentència al Tribunal Constitucional damunt de la taula per la moratòria urbanística que molt atombava, que podia haver generat, evidentment, i tots els titulars dels mitjans van ser que la sentència del Tribunal Constitucional que deroga la moratòria que el president Puig i el govern del Botànic ens va donar per a donar-nos oxígeno en el tema de la gran malesa i els empastres del Partit Popular en Vila-real en l'urbanisme, decaía. I a partir d'ahí vam entrar una incertidumbre gravíssima i n'hi ha titulars que es poden recuperar que parlaven de que podien dur a Vila-real a la quiebra i vostès també van traure coses i tal. Jo he explicat que han fet un treball brutal durant aquest temps i que evidentment no anem a entrar en quiebra, que hem sigut capaços de defendre cada euro dels veïns i veïnes, continuen impactant les sentències urbanístiques, vam tindre que firmar el dia 30 de desembre un préstamo de 2,2 milions en la Caixa Rural per a fer front a aquestes qüestions, que imagines la quantitat de coses que podríem fer en 2,2 milions. Per tant, esta era una notícia d'inici de legislatura que ens va alterar molt i ens va tocar, pues, d'alguna manera, arremangar-nos i treballar en serio, i després n'hi havia un drama de més de 4 milions d'euros en factures de proveedors, ¿vale? Algunes d'elles d'anys anteriors, realment dur, que se va produir, bueno, pues una part serà de la mala gestió que puguem tindre nosaltres, jo no evite mai la nostra responsabilitat, però no oblidem que vam patir el Covid en Vila-real més dur des del punt de vista de que estàvem pagant l'urbanisme i tota la desfeta també, és a dir, plovia llueve sobre mojado, la guerra russa contra Ucrània, que vam arribar a pagar, pues, de 700.000 euros que paga el poble més o menys en llum anual, que ara coneix molt bé Maria, estos temes i tal, vam arribar a pagar durant un any 3 milions en 2022 i quan tens que pagar 2 milions 200 de colp que no t'has previst, pues, a veure d'on es traus, o has de traure d'alguna cosa. I evidentment això ens va generar tota una tormenta d'impago de proveedors que ens hem cenyit esta legislatura al principi, evidentment, i el govern actual també a intentar liquidar tot quan antes. Això també està liquidat i per tant és una bona notícia. A partir d'ahí, aquestes dues coses van ser molt protagonistes durant tot l'inici de la legislatura. Pues, bueno, van tancar el pacte de govern. Abans del pacte de govern, després de reivindicar a la Generalitat que ens ajudara tant en l'urbanisme com en tots els projectes que n'hi havien de plan convivint i tantes coses pendents en la ciutat, jo he citat 10 infraestructures, no anem a parar-nos ara, i bueno, els consellers fent una peregrinació permanent i conselleres i càrrecs i senyor Mazón a Castelló, a la capital, i així no passaven ni paraven, no? Ja vam viure en 2011. Ho vam reivindicar, que volíem reunir-nos, que volíem que ens atengueren, que volíem que ens ajudaren, i va arribar un moment que el 22 d'abril va vindre el senyor Mazón així i se va comprometre a moltes coses que tot el món pot buscar en internet. I a què me vaig comprometre-ho? Jo, perquè dia que n'hi havia un acord entre l'alcalde i el senyor Mazón. Vale. Jo vaig dir que dos coses. Retirava el recurs de la Direcció Territorial d'Innovació, l'he retirat, a canvi de, i ho va dir el senyor Mazón, crear una taula sobre la innovació entre Vila-real i la Generalitat Valenciana per ajudar-nos a reforçar la marca e invertir en Vila-real en matèria d'innovació i ajudar-nos. I dos, me va dir que en qüestió de 4 mesos anava a dir-me resposta a tots aquests temes, quin sí, quin no, i a partir d'ahí que poguérem anar fent una fulla de ruta. Estem parlant del 22 d'abril.
Sobre setembre podria tindre la resposta.
Setembre, octubre, exacte. No va haver absolutament res, ni en setembre, ni en octubre, i el 29 d'octubre, pues, se va produir el que tots sabem, la dana. A partir d'ahí, evidentment, vam convindre, vostè sap que enguany, per exemple, no hem fet el que era tradició també en l'Ajuntament, que era unir tots els partits sobre les reivindicacions, reclamar-les a la Generalitat. Això no ho va fer ningú en ningú poble de la Comunitat Valenciana, perquè per damunt de polítics, per damunt de som humans, no? I entendre aquest drama en persones encara buscant-les per baix del lodo i tal de qual, a dir jo quiero lo mío, jo quiero no sé què, quan hi ha gent que no sap ni entre els seus familiars, seria d'una indignitat que no tindria nom, no? I ho vam entendre, vam callar la boca i vam dir la prioritat és la Dana, este és el futur, la reconstrucció i sobretot pues, ajudar a esta gent a que pugui superar este palo tan gordo. I vam tindre paciència, mos vam callar i vam dir, bueno, ara quan passe el Nadal, ja siguen 3 mesos, veiem el pressupost de la Generalitat que s'aprova, si és que s'aprova, uh-huh. No en tenim tampoc, el caos que està muntant Mazón no té nom, ¿vale? I a partir d'ahí nosaltres ja, d'alguna manera, discretament anirem elevant un poquet el tono, demanant-li reunió al senyor Mazón altra vegada, dient-li que entenem el que ha passat, que a veure què passa en este mes nostres, i esa era la fulla de ruta. Però n'hi ha un dia, el 28 de desembre, com si fora el dia dels innocents, ¿vale? Que apareix el senyor Mazón, que està així, junt a l'alcaldessa de Castelló, donant-li 46 milions d'euros per la ronda, sí. El juez Borrull i un munt d'infraestructures. La setmana passada sabíem que l'IBASPE, la central, també anirà a Castelló. Bueno, tot a Castelló. Ara és atravegar tota la capital, salvem el Partit Popular de Castelló, anem a fer l'operació, que esta és una operació de Mazón i del Partit Popular, per llevar-se a Vox de damunt en la capital, no n'hi ha una altra, n'hi ha que reforçar com siga a l'alcaldessa Begoña Carrasco, i tot això a costa dels veïns i veïnes de Vila-real. En definitiva i en resumen, el que he explicat és que estem cansats, que en este poble diuen que quan un és dos vegades bo, és bo. I que la gent pot entendre en tot aquest relat que he fet, me ratifique i estimo l'orgullós d'haver esperat, d'haver tingut aquesta dignitat de no reclamar quan hi havia altres que estaven nadant en el lodo i altres qüestions, pues que estimo l'orgullós d'haver respectat institucionalment i lealtat les coses. Però que després de no haver complit absolutament res, ni siquiera les 2 aules pels xiquets de RUSC, els discapacitats, del centre de discapacitats, les habitacions de respir, etcètera, contamos una milonga i unes mentires que són al·lucinants del decret de tipologies. És a dir, el decret de tipologies, si és veritat, sí. Quan el senyor Mazón va dir públicament, i ho poden buscar vostès al meu costat allí en el pleno municipal, que no res estarien aquestes habitacions, que era el xocolata del loro, 80.000 euros, i que era una indignitat del botànic no haver-les fet, i això són les paraules concretes al meu costat, allí en el pleno. Què volia dir? Que un any que era ja president no sabia que el decret de tipologies no permetia fer les aules? Número 1. O què volia dir? Que estan enganyant-nos, no? I el que lamenta especialment en aquestes mentires és que el senyor Casabó, a sueldo del PP, a sueldo del Partit Popular, que ja és el policia del Partit Popular en Vila-real, pues que damunt siga incapaç de ni siquiera donar-se compte que almenys que se calle, no? Perquè qui se va a creure si el propi Casabó va treure una nota del PP que la poden buscar dient que s'alegraven de que s'anaven a fer les 2 aules? Que ells tampoc coneixien el decret de tipologies, ningú. El decret de tipologies el teníem anys anterior. O sigui, el regidor de serveis socials ho va dir l'altre dia. Diu, és que és una mentira absoluta. És que no té res que veure el decret de tipologies en fer 2 habitacions de respiro si se tenen que fer en un personal nou, diferent, no, Maria? I tot això i tal, que ja coneix este sector perfectíssimament. No? En definitiva, l'únic anunciat que anem a canviar el pas, evidentment, vale. Ho vam parlar l'altre dia també, he explicat alguna cosa més, però jo crec que ara el que toca és fer aquest repàs del pleno i el dilluns parlarem de moltes altres coses.
Pues, alcalde, gràcies per haver estat així i haver-nos donat aquesta pinzellada de lo que ha sigut.
He anat molt ràpid, ja ofegant-me-lo, ho sé, però no volia llevar molt de temps.
La roda de premsa d'avui, moltes gràcies per haver intervingut i haver-nos donat en exclusiva aquesta primícia abans de que isquen en tots els mitjos. Moltes gràcies.
Ja està, i el titular és que anem a demanar cita a cada conseller i cada consellera dels temes que n'hi ha pendents.
Bueno, jo és el que he anotat. Moltes gràcies. Vicealcaldessa, ahir a vostè n'hi ha un moment en què li pregunten, i me fa, com a regidora de serveis públics, li pregunten quants treballadors tenen serveis públics.
No vaig entendre massa bé aquesta pregunta que feia referència, si era una qüestió de preguntar per tirar-me un capote, per a veure si així no fem més pressió entre totes i tots per tal de traure les places i que puguem cobrir-les, o simplement era per demostrar-li al poble... Els agraïs que aquesta pregunta, perquè igual era per demostrar-li al poble també que nosaltres fem el que podem amb el personal que tenim, intentem arribar a on podem, perquè tinc pocs treballadors i que cobren massa poc. Crec que és el departament més devaluat que tenim a l'Ajuntament, i és una autèntica llàstima, perquè per a mi és igual d'imprescindible que molts altres departaments, però a més és que considere que és un servei essencial. Sense els serveis públics no podem funcionar. És a dir, és que crec que hem de creure'ns aquesta imprescindibilitat d'aquest departament i cobrir-lo de places i dotar-lo ja.
Vostès oculten i mentigen?
Jo crec que no. Jo crec que són prou clars i prou francs. De fet, i vostè crec que és testimoni d'això, sempre que hem vingut ací, concretament a donar explicacions sobre alguna cosa que no s'ha fet del tot bé o que se podria haver fet millor o fins i tot que s'ha fet malament, sempre heu tingut la nostra versió clara, rasa i crec que sincera.
Resulta que s'ha parlat d'aquest estat de comptes de l'Ajuntament de Vila-real que estava demanat des del 22 de novembre i el van rebre 5 minuts antes de que entraren al ple. Clar, i el senyor Casabó el que em deia és que el que m'ha dit la regidora d'Hisenda, que és per això que l'alcalde deia, bueno, pues ja comptes a la regidora d'Hisenda, el tinguera la bandeja d'eixida. Clar, això sona raro. Almenys raro, vicealcaldessa, vostè ho té que entendre.
Sí, però mira, ahir mateixa, quan parlem abans del ple, perquè tenim junta de govern local a les 9:30 del matí, i és a les 11 quan es celebra el ple, i després entre les 9:30 de la junta de govern local fins a que comença el ple, és quan fem la reunió de coordinació de l'equip de govern, perquè la celebrem aixina cada dijous. I una de les coses que vam comentar precisament era de tot allò que tenim en les nostres regidories i que ens han preguntat l'oposició, si ho tenien contestat o ho tenien. I clar, com en la Junta de Portaveus, que de fet és una cosa que també es va comentar quan li vam fer aquesta pregunta a la regidora d'Hisenda, com en la Junta de Portaveus que vaig presidir jo, la darrera, se va comentar que no havien rebut aquesta documentació i la regidora Sabina Escrits no estava, la regidora d'Hisenda, precisament ella va agrair que jo mateixa fora qui li ho recordara. És a dir, nosaltres no mentim. I Sabina Escrits, la regidora d'Hisenda, que dirà el que tinga que dir respecte a aquest document, on jo no vaig entrar, però sí que li puc dir que en la bandeja de sortida, i així no ho vaig poder veure jo per mi mateixa, tenia un correu adreçat a mi, concretament, del dia 3 de gener i que s'havia quedat en la bústia de sortida. Quan fas les coses des del telèfon mòbil, com que tenim que activar-nos la VPN per a poder treballar, hi ha vegades que passen coses rares. Bueno, sí, i per què no ho va rebotar després des de l'ordinador? Doncs no ho sé, vull dir, això li ho haurà d'explicar la regidora d'Hisenda, perquè jo no sóc qui per a entrar a valorar això.
Sobretot perquè jo, a mi me pareix raríssim, o me pareixeria raríssim que vostè no comprovara les coses si jo li dic que no les ha rebutes dos vegades. No sé. Mire, també me va sorprendre el que va presentar el regidor no escrit, la proposta que va presentar el regidor escrit, que només se la va votar ell.
Sí. Només la va votar ell perquè era una proposta irreal i que si se portava a l'aplicació resultava il·legal. És a dir, no complia els requisits. Una moció és una declaració d'intencions i nosaltres tal vegada haguerem pogut votar a favor dels mons de Yupi, que era el que plantejava aquesta moció, però al final, en el meu cas, vaig decidir entrar-li a debat. No només perquè era una proposta que al final anava adreçada al Departament de Serveis Públics, concretament al que fa al sistema de recollida de residus, sinó també perquè pensava que era una oportunitat per deixar palès el missatge del que està fent-se des de la regidoria i també quina és la impronta que ha deixat Compromís des de que portem nosaltres gestionant aquest servei de recollida de residus. Aleshores, vaig voler entrar-li a debat per tal de poder-ho explicar i que la gent del poble coneguera el per què no se pot aplicar això, vull dir, per què nosaltres qualificàvem aquesta moció d'irreal i d'il·legal. I és perquè, clar, algunes de les qüestions que plantejava, que anaven adreçades al sistema de bonificació, que és el que ens agradaria caminar, a que pague més qui més fem genere. Però si això no ho hem fet des del minut zero en la taxa de residus, és precisament perquè no tenim condicionats ni els contenidors, els nostres contenidors no pesen ni tenen en compte la volumetria del residu que tirem, perquè posar aquests contenidors que estan, si estan inventats, no estan implementats en quals, en l'estat espanyol, no tenim cap exemple, sinó que a més és que poder posar el sistema de targetes, que ací a Vila-real sí que tenim projecte pilot del sistema de targetes per a la hostaleria, concretament en dos illes, que sí que tenim aquests contenidors intel·ligents. Si aquests contenidors intel·ligents els hem d'implementar en tot el municipi, suposa una modificació de més del 10% del contracte en vigor que tenim actualment amb l'empresa que té la licitació de la recollida de residus. Aleshores, les modificacions que superen aquest 10% són il·legals. Tu no pots modificar el contracte a mitjan de la partida. I les regles són les que són fins a que s'acabi la partida. No pots canviar-les a mitjan joc. I després, això per una banda. I després, el tema de la irrealitat és per això, perquè en el moment en què tu no pots pesar el residu que generes, en el moment en què la orgànica encara no està en el carrer, que la orgànica encara li queden 10-12 dies per a veure-la en els nostres carrers, en el moment en què no pots, no tens tampoc bosses que siguin numerades casa per casa o habitant per habitant, vull dir, com fem per a bonificar d'alguna manera a cada persona i que aquesta bonificació repercutisca en el comerç local? Ara bé, algunes coses que plantejava la moció sí que són aplicables a Vila-real i, de fet, ja s'estan aplicant, que és una de les coses que nosaltres vam comentar. La nostra taxa de residus, encara que ens pese a muntó, perquè a Vila-real hem passat de no tindre-ne ara enguany que aparega la taxa a les nostres butxaques, el que tenim així, que no té cap poble i no ho té cap altre poble, és una bonificació del 95% d'aquesta taxa per a totes aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social. És a dir, nosaltres, aquesta taxa, tenim una bonificació per a totes aquelles persones i famílies necessitades. Això pel que fa a la taxa domèstica, però és que pel que fa a la taxa comercial, nosaltres tenim la possibilitat de que cada establiment comercial, siga hostaleria, siga qualsevol, siga una papereria, siga una perruqueria, siga una clínica veterinària, una clínica dental, és a dir, qualsevol tipus d'establiment que paga aquesta taxa comercial, té la possibilitat de fer-se una auditoria que compte amb un segell evidentment qualificat que acredite que la taxa que li pertoca pagar, atenent al valor cadastral, no se correspon amb el residu que ella ocasiona. És a dir, una auditoria que el que fa és concretar quina taxa hauria de pagar i que se li ajuste el preu de la taxa.
Mire, y lo de la prórroga de la depuradora de la EDAR, van dir lo que van votar tots a favor, menos Vox, que se va abstindre. La prorroguen, o sigui, fan el contracte cada 5 anys, però esta volta faran el contracte i en cas de que canvi la situació, és que m'agradaria que m'ho explicara un poc com funciona lo de la depuradora, si vostè ho sap.
Sí, clar, el que li puc explicar de la depuradora és que eixa depuradora és d'ús evidentment compartit, no és només de l'Ajuntament de Vila-real. Aleshores té una manera de gestionar-se que el que fa és que tu tens un contracte que té una durada, però com molts dels contractes, doncs els pots prorrogar a temps. Vull dir, el que ha passat és en temps i forma i està tot establert en aquest contracte. Vull dir que tens aquesta possibilitat de prorrogar, però ha de passar per el ple, evidentment, perquè el ple el que ha de determinar les pròrrogues dels contractes, igual que passaria en qualsevol contracte. Què passa de que si canvia la situació, doncs es podrà veure afectada aquesta pròrroga? Perquè, clar, nosaltres ara tenim unes condicions de depurador, dels vertits que se fan a eixa depuradora, que si pel que siga hagueren de canviar en algun moment i aixos vertits es veren afectats al que nosaltres necessitem dipositar, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens podrien veure afectats per una qüestió de canvi de cànons o coses d'aquestes que es poden produir, doncs igual que puja l'IPC, doncs que es produirà algun canvi de cànon per algun vertit.
Entonces nosaltres tindríem que buscar una alternativa.
Més que buscar una alternativa, modificar el que és el preu que se paga del contracte.
No sé si vol dir alguna cosa més. És que hem parlat també amb el portaveu de Compromís, en Santi Cortells, perquè la moció la va fer el Partit Popular cap a ell, que era per la transparència.
Efectivament.
I bueno, ell ja ha donat la seva versió de què és això. No sé si vostè vol apuntar alguna cosa més sobre la transparència.
En Precs i Preguntes, que crec que és el moment de fiscalització del govern, i allí sí que parlem com a govern, el que se'ns va comentar respecte a aquest assumpte, perquè a banda del que va ser la moció, doncs després es va incidir també en el torn de Precs i Preguntes, on una vegada més l'oposició ens va recordar o ens va rellegir aquest acord, sí, o aquest pacte del govern de la Llum de Tol, que crec que al final el que denota és una manera de ressentiment, perquè nosaltres no ens dediquem dia rere dia, tot i que ho podríem fer, com a l'única illa que tenim progressista en les pràcticament en les nostres comarques o d'una ciutat gran, que sí que som els únics de les nostres comarques que estem en esta illa progressista, no ens dediquem contínuament a qüestionar ixe acord de la servilleta que es va destruir entre PP i Vox per un escalfor de Vox, ni ens dediquem a valorar aquesta remodelació, que ja ha patit dues remodelacions des que el Partit Popular s'ha quedat sol, no ens dediquem a valorar totes les dies la remodelació que ha fet Mazón, vull dir, no podem entrar ahí totes les dies. Nosaltres vam signar aquest acord aquest estiu, vull dir, és que portem mesos, no portem ni un any de govern. Deixe que l'acord vagi agarrant els seus fruits, vagi gestant-se, vagi portant-se a terme. Jo crec que l'empremta Compromís ja s'ha notat en moltíssimes coses, com per exemple en recuperar coses tan fonamentals per a Vila-real i per a la seva posada en valor, com era l'abonament cultural per part de la regidoria de cultura, que s'ha recuperat gràcies a que Compromís s'ha deixat la pell per a recuperar-lo. Ara mateix estem en tràmit d'una modificació d'una licitació de diversos contractes, com és el contracte de parcs i jardins, i estem incloent edificis municipals que s'havien deixat de banda, i estem incloent-los precisament per a que no hagin de pagar més factures a banda i que ho puguem incloure en aquest nou contracte. Compromís és qui ha impulsat, mentre no se licitava, perquè això sí que ho va fer Xus Madrigal, és qui redacta el plec de condicions per al manteniment dels parcs infantils, però és Compromís qui fa i sa intervenció d'urgència per a tots els parcs mentre se licita, perquè sabem que el procés administratiu és farragós i el pacte en Compromís fa que nosaltres siguem els que impulsem que els xiquets i xiquetes puguen tindre un parc digne el més prompte possible, mentre se trau aquesta licitació que va a banda. Vull dir, crec que estem donant els fruits en moltíssimes qüestions, que crec que també hem de ser-ne conscients de que això està passant. Hem recuperat la campanya de taronges a l'escola. Taronges a l'escola no es feia i ara es torna a fer. I els nostres xiquets i xiquetes en les seues escoles d'infantil i primària tindran les seues taronges a l'escola. Ara mateixa està produint-se aquesta campanya. Crec que hem d'agrair també les coses que s'havien deixat de fer i ara recuperen de la nostra mà, de la mà d'este govern sòlid. I després també hem de ser conscients que aquest acord que fa referència a la transparència, i ahir vaig intervindre precisament per a poder explicar-ho com a portaveu de l'equip de govern, i aquest acord al que ha arribat Partit Socialista i Compromís en pro de la transparència, quan parlem de la transparència no és que no se feren moltes coses, i així no ho va explicar el regidor de transparència i va portar fins i tot un informe elaborat pels seus tècnics. No només és això, és que siga accessible, perquè la transparència no és només que tu penges una informació. La transparència és que tu la puges, aquesta informació, i que qualsevol veí i veïna, siga quina siga la seva qualificació, la seva necessitat especial o la seva situació, puga accedir a aquesta informació de manera senzilla i clara. Uh-huh. I això és el que falla en el nostre web.
El pròxim ple per a quan?
El proper ple tenim un ple el dilluns.
Sí.
Tenim un ple el dilluns a les 8 del matí, per una qüestió que és la dels fons Next Generation, que tenim que traure-ho ja per a intentar publicar-ho dimarts, perquè anem sempre en aquestes coses molt apurades, precisament per lo que parlem, perquè els processos burocràtics són molt lents en aquest ajuntament, perquè estem molt coixos de personal, i això és una realitat que tot el món sap. Aleshores, hem de fer aquest ple extraordinari el dilluns a les 8. Anem a intentar també portar una altra qüestió que m'afecta a mi, que és l'expedient sancionador per a l'empresa que té el contracte de neteja dels centres educatius, perquè sabem que no està complint, no cobrís les baixes quan pertoca, i a banda de que no cobrís les baixes, no proveeix del material a les poques treballadores que sí que acudixen a treballar i se deixen la pell per fer que els nostres xiquets i xiquetes se troben les instal·lacions dels seus centres de manera digna. I la veritat és que quan una empresa d'aquesta magnitud, que són empreses grans, es presenten a un concurs i el guanyen per a netejar escoles, que les escoles són l'entorn on els nostres xiquets i xiquetes passen gran part del seu dia, doncs que menys que presten un servei digne, i si no, que s'estalvien presentar-se.
Bé, al fi i al cap, vostès estan obligats a que quan entren a la seva àrea veure com està aquesta àrea, tant en empreses, en personal i demés, i el que no estiga com toca,
hem de sancionar-lo, efectivament.
Bé, jo això espero, que qualsevol cosa que vostès no vegin en condicions ho denuncien, bueno, pese a que li pese.
Clar, és que aquesta fórmula ens la permeten els contractes. Els contractes que nosaltres fem en el moment en què se decideix externalitzar, que això no ha sigut una decisió evidentment nostra, sinó és la fórmula que n'hi ha per l'OIG, en el moment que s'externalitza un servei com és el de la neteja dels centres educatius i la empresa que ha guanyat el concurs doncs no està complint les condicions, i aquest mateix contracte planteja unes sancions si no es complixen les condicions. Aleshores, crec que el que cal ser és valent per a mantenir aquest expedient sancionador, evidentment de la mà dels tècnics, que són els que elaboren els informes i els que, en el cas aquest, agrair al que ara mateix està fent de cap de servei, des de que s'ha jubilat l'anterior cap de servei, i al qui és el responsable d'este contracte, perquè s'ha passejat per tots els centres educatius, ha parlat amb els conserges, ha parlat amb els equips directius durant molts mesos, perquè sancionar a una empresa no és fàcil, i s'ha deixat la pell per escoltar també a les treballadores d'aquesta empresa, i ha pres nota de tot, ha fet un calendari de dia tal va passar això, dia qual, vull dir, ho té tot molt ben enllestit per a que tramitar aquest expedient sancionador ja ha sigut senzill. Sinó que moltes gràcies.
Pues, vicealcaldessa, arribem a les 2 del migdia. Gràcies per haver vingut així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Villarreal la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Villarreal. El café y la creatividad es troben. Organiza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Villarreal.
Bé, ja arribem al final del programa. Ja saben, avui divendres, pues això, que s'ho passen d'allò de lo més bé. Molt bon cap de setmana.